Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, sí, pero ¿cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money gone?
Som al suplement de Catalunya Ràdio, moment de mirar-nos les butxaques amb un home que sempre paga amb targeta de crèdit. Jon Sindreu, des de Londres, bon dia.
Bon dia, tot i que, de fet, jo pago més amb targeta de dèbit.
Què dius ara? Això és des de l'any 2007 que vas aprendre la lliçó, o no?
Sí, exacte, exacte. Més que res, perquè amb crèdit a vegades et cobren un extra. Per tant, dèbit és més barat i no has de pagar comissions d'aquestes.
Consell número 1, pagueu amb dèbit sempre que pugueu, no? Ja m'ha après una cosa avui.
Suposo que depèn, però en fi, depèn de què vulgueu, però sí, a priori sembla més barat.
El Jon Sindreu, segurament molts el coneixeu, treballa al diari americà Wall Street Journal, n'és columnista, en aquest cas des de la seu que tenen a Londres. Jon, aquesta setmana algun daltabaix econòmic, perquè nosaltres, com bé saps, també aquí al suplement hem parlat, ha estat un cap de setmana on l'economia també és molt present, evidentment per commemorar, no sé si aquest aniversari, desè aniversari de la fallida de Lehman Brothers. Vosaltres suposo que també n'heu parlat molt, no?
Sí, n'hem parlat bastant. Aquí tots els analistes i tots els economistes i tots els inversors han estat enviant els seus, seus textos de recerca dient quines lliçons va aprendre de Lehman Brothers, no? Que de fet, recordem que de fet Lehman Brothers no va ser l'inici de la gran crisi financera global, perquè si recordeu el 2007 ja estàvem amb allò que deien, no?, del govern de Zapatero, de la leve desaceleració, i hi havia doncs, diversos bancs d'inversió que van fer fallida ja. Però el que va passar és que Lehman era un banc d'inversió molt interconnectat, molt gran, que afectava tot el món. I llavors, quan va col·lapsar, doncs, clar, els mercats es pensaven que arribava l'apocalipsi, no? I no van entendre per què el govern dels Estats Units el va deixar fer fallida i crear doncs, aquesta mena de foc que es va expandir per tot el món.
Avui, amb el Jon Sindreu al suplement, explorem el cost de la vida. Jon, abans de tot, definim conceptes. Exactament què entenem per una crisi, si són gaire habituals? És evident que com la que vam viure fa 10 anys no, però encara en paguem les conseqüències. Però exactament què podem entendre per crisi econòmica?
Bé, crisi econòmica seria qualsevol moment en què l'economia doncs, comença a decréixer, no? I per tant puja l'atur i tenim problemes. Però de crisis n'hi ha moltes i diguem-ne, hi ha diversos motius. Però les realment greus són les que s'anomenen crisis bancàries, no? Que és quan els bancs fan fallida doncs, perquè les expectatives de creixement eren massa optimistes i les empreses o les famílies s'han endeutat massa. Si veiem, totes les grans crisis tenen a veure amb el deute privat, però de crisis bancàries, diguem-ne, en els últims 100 anys n'hi ha hagut moltes, n'hi ha hagut desenes i desenes. Per tant, la de 2008 és especialment espectacular. Uh-huh. I una de les coses que va passar, que sobretot aquí a l'estat espanyol, recordareu que el crèdit, com que estava molt liberalitzat, la gent es va endeutar moltes hipoteques per comprar cases, i el que passa és que hi ha una mena de cercle viciós, perquè quan la casa val més és més fàcil agafar una hipoteca més grossa i encara endeutar-te més. No? Uh-huh. És el que se'n diu la bombolla immobiliària.
I això és el que, evidentment, vam estar pagant durant molts anys, i de fet ara encara dèiem que en patim les conseqüències de tot plegat, i on d'aquesta bombolla immobiliària, que de fet alguns economistes fins i tot apunten que es podria tornar a produir ben aviat.
Sí, perquè diguem-ne, hi ha aquesta mena de no acumulació, el deute s'acumula, llavors arriba un moment que quan les coses deixen d'anar bé, tu estàs atrapat, oi? Perquè els ingressos que tens, si perds la feina, cauen, però el deute l'has de seguir pagant. I llavors, diguem-ne, la gent o fa fallida o perd la feina i deixa de consumir, llavors altra gent deixa de tenir ingressos i es crea aquest cicle, no? És el problema, la simetria essencial entre el que tu tens, és a dir, de la feina o fins i tot unes accions, i el que tu deus, que sempre ho has de pagar, no? És a dir, les accions potser deixen de pagar, però tu les hipoteques les has de pagar. Per tant, és per això que generem moltes crisis. A més d'això, segur que el que veus sentir amb el Lehman Brothers i altres bancs d'inversions que agafaven aquestes hipoteques, no? Llavors les trossejaven amb moltes fórmules matemàtiques molt complicades, llavors semblava que aquests paperets que ells venien eren supersegurs, però no eren supersegurs, I clar, quan les coses anaven bé, doncs ningú es preocupava de què hi havia dins aquells paperets, però quan les coses van anar malament va resultar que hi havia moltes famílies insolvents que no podien pagar les hipoteques que estaven darrere aquells paperets i va patar tot, no? Llavors el col·lapse va ser molt bèstia. Però clar, aquí una cosa interessant a remarcar és que els economistes van calcular quin era el volum, no?, d'això que se'n deia, no sé si recordareu, les hipoteques subprime. Mm-hmm. I va resultar que era $1 billion, $1 billion, que sembla que és molt, però si mirem què hi havia en el mercat, hi havia $250 billions d'altres actius.
I, per tant, com és que tot es va contaminar tant?
Bé, doncs va passar que hi havia una cosa que els economistes no entenien, no? Ells pensaven que no n'hi hauria per tant amb l'impacte, però aquella predicció doncs, va resultar ser més dolenta que les de Roncero.
Sí, realment una gran predicció, sí.
Es van equivocar. Hi havia una cosa que no havien d'entendre. I diguem-ne, per poder-ho entendre nosaltres, com que ja deia que això hi havia moltes fórmules matemàtiques complicades, el que farem serà anar al passat, anar al segle XIX, que tot era més senzill. Anem a la City de Londres, no? Anem a parlar de Lehman Brothers, al segle XIX, aquí, però no de Lehman en si, sinó de Lehman Brothers de l'època, que és un banc que es deia Overend, Gurney & Co.
Overend, Gurney & Company, un banc amb seu a Londres que es va fundar a principis del segle XIX. Durant uns quants anys, va ser una de les entitats financeres més sòlides del Regne Unit. Però el 1866 va fer fallida i va arrossegar l'economia britànica i de bona part del món a una crisi.
Molt bé, doncs què passa exactament, Ion Cindreu, amb aquest cas particular?
Bé, és el que deia, no? Que era un món més senzill, no hi havia Joseph Asher amb la tele, no hi havia gaire hipoteques, no hi havia fórmules matemàtiques, però el que sí hi havia... el que movia la maquinària del crèdit aquí a Anglaterra en aquella època tan primigènia era una cosa que encara existeix ara, que són les lletres de crèdit, no? Perquè ens entenguem, és una cosa que permet a les empreses a comprar béns abans d'haver-los venut, no? Per exemple, si teníem una empresa tèxtil a Manchester que feia mitjons al nord d'Anglaterra, doncs el que feien era les empreses de Londres que havien de vendre aquests mitjons aquí a la ciutat, els hi compraven els mitjons, però no amb diners, perquè encara no els havien venut, sinó que els hi escrivien un paperet que deia, mira, jo et pagarem interessos d'aquí a 60, 90 dies, i una vegada doncs, vengui els mitjons, doncs tu cobraràs i una mica més. Clar, aquí veieu que no hi ha especulació, eh? No hi ha crèdit especulatiu, no hi ha cap d'aquestes coses complicades. El que sí passava és que a vegades aquesta empresa, la de Manchester, necessitava diners en metàl·lic, perquè posem que era Nadal, havia de pagar l'extra als treballadors, i llavors què feia? Doncs apareixia un banc i el banc li deia, mira, jo et descomptaré aquest paperet, aquesta lletra, de manera que tu em dones el paperet, jo cobraré d'aquí 60 dies, jo, a canvi, t'emportes diners ara, però això sí, una mica menys, no?, dels que haguessis cobrat si haguessis doncs, aguantat aquest paperet. Mm-hmm. Llavors, fixem-vos que els diners que el banc li donava a aquesta empresa se'ls inventava, eh? És a dir, agafava els seus propis bitllets, que eren uns altres paperets, i li donaven en aquesta empresa de Manchester. Llavors, amb aquests paperets, l'empresa podia pagar els treballadors, i els treballadors, és veritat que en aquella època podien anar a aquest banc i demanar or. Però, en general, això no es feia gaire, oi? Perquè és molt més pràctic, si vols anar a comprar a la botiga, doncs anar amb el bitllet, que no anar amb l'or. Per tant, amb una mica d'or, aquest banc ja podia comprar molts d'aquests paperets a 60 dies a canvi d'emetre doncs aquests bitllets a molt més curt termini.
Clar, però tot això funcionava només mentre no anés tothom a demanar or a la vegada, entenc, no?
Sí, però clar, quan tu tens molts clients, tu pots més o menys ajustar, no? De manera que un paperet a 60 dies t'entra avui, l'altre t'entra demà, i amb això doncs, pots assegurar-te que sempre tens prou or per qualsevol demanda que et pugui venir. I a més, aquests bancs estaven molt vigilats, eh? La majoria doncs, no podien, per exemple, estar a borsa, havien de ser bancs privats, propietat d'un senyor ric, que per tant, dius, home, el senyor ric sempre podrà pagar, i podien anar a Londres, a ells mateixos, els propis bancs, a descomptar els paperets, no? Per tant, els bancs tenien uns altres bancs que els ajudaven si ells tenien problemes i aquests altres bancs a Londres tenien el Banc d'Anglaterra, no? Que és allò que anomenem el banc central, que com que és el banc del govern, doncs sempre tenia molt d'or i per tant sempre podies anar allà.
I això continua funcionant ara igual, exactament igual?
És bastant semblant. És a dir, els bancs, això ja ho hem parlat alguna vegada, no? Poden fer fallida perquè algú no paga, perquè ens entenguem. Però, en general, mai fan fallida perquè necessitin líquid, perquè necessitin diners, perquè la gent va treure els diners, perquè sempre poden anar al banc central i podien anar a intercanviar, no? Per exemple, ara mateix ho poden fer els bancs centrals europeus, si tenen unes hipoteques o tenen uns bons, poden anar i canviar aquests bons per diners al banc central, com ho feien llavors. Què passava llavors, tornant al segle XIX a Anglaterra? Que les empreses de Manchester no coneixien gaire les de Londres. Llavors, què feien? Doncs hi havia un intermediari, un senyor, doncs, no, allò molt, amb gran habilitat de socialització, que coneixia les empreses de Londres i coneixia les empreses de Manchester. Llavors agafava els paperets de les empreses de Manchester a 60 dies i s'anava a Londres a descomptar-los, no? A obtenir diners a canvi d'una comissió. El que se'n deia un broker, no? Un broker de lletres de crèdit. Però què passa? Sempre passa això a l'economia. Que amb el temps aquesta gent va resultar que no en tenien prou, que volien més diners.
No n'hi havia prou amb les comissions que cobraven d'entrada.
No n'hi havia prou. Llavors van dir, mira, escolta, tinc una idea brillant aquí. En lloc de ser només un intermediari que agafa el paperet i el porta algú altre, per què no te'l compro jo, i entremig faig uns calés? Clar, però si jo te'l compro amb els meus diners no hi guanyo gaire, perquè aquests brokers doncs, tampoc tenien tants diners. Llavors la gràcia d'això era que agafaven prestats els diners amb què compraven els paperets al banc. I de qui agafaven prestat? Del propi banc al qual li compraven. És a dir, li deien al banc de Manchester, ep, tu em prestes aquests diners a molt curt termini, és a dir, cada dia tu te'ls pots tornar a endur, si vols, o me'ls pots tornar a prestar, i jo et compraré aquest paperet i et pagaré, doncs, amb aquests diners que tu poses en mi, et pagaré un interès petit, però que serà molt més gran que no si els tinguessis en bitllets d'un altre banc o del banc central. Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha el gran negoci, no? És a dir, aquests senyors estaven cobrant d'aquests deutes a 60 dies, finançant-ho amb un deute doncs, a una setmana o a un dia.
I, per tant, entenc que entremig d'aquest intermediari feia tota aquesta calarada que ara em comentaves i entenc que això també és el que es dedicava precisament a aquesta empresa que mencionàvem, Oberen, Garney & Company, no?
Exacte. Van esdevenir una de les empreses financeres més grans del món, es van fer d'or amb aquest sistema, cobraven molts diners. Recordem, eren un no banc, eren un dealer, no eren un banc de debò. És a dir, si no tenien la tieta Maria posant els calés, per tant, tenien molta menys seguretat, i el que va passar és que tampoc tenien l'estatus social dels bancs. I quan va arribar una crisi, tots aquests paperets que havien comprat van passar a valer menys, i ells els van intentar vendre, però al vendre'ls cada vegada valien menys, cada vegada perdien més diners. Tot això no era perquè els paperets en si no valguessin res, és perquè, com que tots aquests bancs que els estaven deixant els diners a cada dia o cada setmana s'espantaven, els deien, mira, Iona, deixa'm els calés. Llavors, clar, Oberen havia de vendre, perquè si no, no, és a dir, no li sortien els números. I al vendre's, tots aquests actius que tenien, cada cop valien menys i menys i menys, estaven a punt de fer fallida, se'n van anar al Banc d'Anglaterra i els hi va demanar, escolta'm, compra-m'ho tu i així em salves la vida. Però va resultar que va dir que no.
El Banc d'Anglaterra s'hi va negar en rodó.
No, perquè li tenien una tírria terrible, Oberen, i va dir, home, ja us fotran. Però clar, no van veure venir que si Oberen no podia pagar, la resta de bancs que li estaven deixant cada dia els diners a Oberen tampoc podien pagar, i llavors les conseqüències es van expandir per tot el món, perquè Londres era el centre financer del món, fins i tot a Espanya. Va ser una de les causes de la caiguda de la monarquia d'Isabel la II i la instauració de la Primera República.
I aleshores, escolta'm, l'economia mundial va trigar gaire a recuperar-se, perquè aquí han passat 10 anys i és això que dèiem, que les conseqüències encara les patim, no?
Sí, va trigar molt menys, llavors, perquè, clar, aquesta era la gràcia, precisament, és que no hi havia unes hipoteques, no?, amb què la gent es quedava enganxada a 60 anys. I, per tant, doncs, hi ha una crisi financera molt bèstia, però l'economia en si es va recuperar més de pressa. Uh-huh. El que és fascinant és d'analitzar que tot això és calcat, el que va passar amb Lehman Brothers. Si canvieu aquests paperets de 60 dies per hipoteques trossejades, és exactament això. Ells finançaven aquests paperets... Sí. Amb deute a molt curt termini que els hi prestaven els bancs. I és veritat que aquests paperets, sí que és veritat que hi havia frau, que estaven mal calculats, hi havia moltes famílies subprime, però gran part del problema no va ser això, va ser que com que van haver de vendre'ls d'un dia per l'altre, cada vegada valien menys i menys i menys i menys, van anar a la Reserva Federal, al Banc Central dels Estats Units, i la Reserva Federal va dir, no, vosaltres no sou un banc, oi? Que estàveu aquí fent el merda una mica? Doncs ja us arreglaran.
Doncs jo, em sembla que no n'hem après gens. Per tot plegat, en qualsevol cas, avui al suplement intentarem donar lliçons del que va passar, com a mínim les que hauríem d'aprendre i que no acabem d'interioritzar, eh?
Sí, crec que la primera lliçó, ja que heu estat parlant tant de Lehman al programa, és que moltes vegades els economistes i els experts ens han dit que el gran problema de Lehman Brothers va ser que hi havia una sèrie de lleis que no deixaven que aquests bancs d'inversió, que aquests bancs no bancs, i els bancs de debò, els de la tieta Maria, diguem-ne, si fossin el mateix, no deixaven que fos la mateixa empresa, els obligaven a separar-se. I que, per tant, si tornem a separar-los, aquest problema s'arreglarà. Però quina és la lliçó de la caiguda de Lehman, que no era un banc, i d'Oberend, el 1866, que tampoc era un banc? La lliçó és que no, això no arregla el problema, perquè mentre les entitats financeres estiguin interconnectades, el problema s'agreuja igual. Per tant, així no ho solucionaríem.
I ho podem evitar d'alguna manera?
És molt difícil, perquè quan hi ha optimisme a l'economia, quan hi ha expectatives, tothom és molt optimista, tothom es pensa que pot finançar les coses a curt termini, tothom es pensa que les cases valen més, però quan aquestes expectatives no es compleixen, doncs tenim aquests pànics. El que sí podem evitar, i la lliçó del que va passar després del 2008, quan la Reserva Federal va veure que havia de rescatar a tothom i donar a prestar calés a tothom, no? Després de Lehman, van prestar calés a tothom, com va passar el 1866 també amb el Banc d'Anglaterra, és que tu potser al final hauràs de deixar fer fallida gent o el que sigui, o posar banquers a la presó, però en el moment, quan hi ha pànic, l'has de parar. Perquè si no el pares, les coses encara cauen molt més. És a dir, la lliçó és que el finançament a curt termini importa i hem de ser conscients de que hem d'aturar aquestes espirals perquè, si no, les crisis s'agreugen molt més.
Ion Sindreu, n'hem pres bona nota. Una abraçada cap a Londres.
Vinga, una abraçada molt gran.
Adéu-siau, adéu.